Bona tarda. Ara són les dues del migdia. L'Ajuntament de Badalona posa en dubte l'informe que el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona ha fet sobre el bloc de pisos esfondrat ara fa unes setmanes al carrer Canigó de Badalona. Un informe, recordem que us hem avançat avui a Ràdio Estel, és l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ara fa uns minuts.
Jo no sé quin tipus d'informe han fet quan ningú ha entrat a l'edifici. Vull dir que jo no sé aquest informe d'on surt.
Albiol, que recorda que el cas està en mans de la justícia i no ha volgut avançar res de les inspeccions que està fent d'urgència l'Ajuntament de Badalona. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Qui sí que n'ha parlat avui és el tinent d'alcalde d'aquest mateix Ajuntament de Badalona, David Gràcia, Ràdio Estel.
Sí, en una entrevista a la Caravana ha explicat que s'estan fent inspeccions amb un dron i que dijous de la setmana passada ja es van detectar sobrecàrregues o modificacions a les cobertes d'edificis del carrer Canigó i per això ha explicat que s'intensificaran aquestes inspeccions.
Precisament avui, com dèiem, Ràdio Estel us ha avançat que l'anàlisi del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona conclou que aquest esfondrament d'ara fa aproximadament un mes de l'edifici del carrer Canigó de Badalona era indetectable.
En concret, el tipus de caiguda del sostre esfondrat no mostra senyals de trencament i el tipus de material constructiu del sostre, de tipus ceràmic, era dèbil. El cas de Badalona podria ser un precedent i podria comportar millores a les inspeccions tècniques que es fan regularment als habitatges.
De seguida anirem a Badalona per conèixer què en diu l'Ajuntament sobre aquesta qüestió i tenim allà en Pau Massip. Tot això en un dia on ha obert portes un any més al Congrés Mundial del Mòbil a Barcelona. S'hi celebra des d'avui i fins dijous la 18a edició amb la previsió d'arribar als 100.000 visitants.
Milers de congressistes de tot el món arriben a Barcelona per conèixer les principals novetats de la indústria del mòbil aquest any amb forta presència de la intel·ligència artificial. En total, el Congrés Mòbil ocupa tots els pavellons de la Fira de Barcelona amb més de 2.400 expositors de gegants mundials com Samsung, Amazon, Google, Xiaomi, Telefónica, Orange, Vodafone o Ericsson.
La girocleta de Ràdio Estel s'ha passejat avui per un d'aquests pavellons del Mobile on s'hi ha presentat el prototip del primer cotxe elèctric volador.
Es el primer coche volador que tiene un despegue vertical. Entonces, con este coche puedes pasar por encima de un atasco, por ejemplo, que está muy bien para una ciudad tan grande como Barcelona.
Aviat us escoltarem la crònica d'aquest primer dia de Mobile a Barcelona. Tot això passa en un dia també on en la plana política el PSOE demana a l'exministre José Luis Ábalos que faci la maleta i marxi.
La Comisión Ejecutiva Federal ha decidido solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta. Esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas.
Així de contundent s'ha expressat aquest matí la portaveu socialista Esther Peña després de l'executiva del PSOE reunida avui a Madrid.
Peña també ha anunciat que el PSOE registrarà al Congrés dels Diputats la petició de creació d'una comissió d'investigació sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia del coronavirus i pretén que el primer cas esclarís sigui el del cobrament de comissions, un cas que esquitxa de prop l'exministre Ábalos.
I a Catalunya, des del PSC, diuen que el primer secretari, Salvador Illa, i exministre també de Sanitat, no té res a veure amb aquest cas. I canviant de qüestió, també ha parlat sobre els pressupostos de la Generalitat, que veuen factible acabar tancant un acord amb el govern.
El partit confia que el govern acabarà permetent la tramitació del Hard Rock i per això veuen possible entendre's aquest any de nou amb Pere Aragonès.
I en els esports, la selecció espanyola femenina de futbol i les jugadores del Barça, Aitana Bonmatí i Salma Parayuelo, han estat nominades als Premis Laureus d'aquest any 2024. Pol Corredor, Ira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els Òscars dels Esports, que reconeixen la tasca del futbol femení espanyol amb tres nominacions, si la selecció s'endugués el premi, seria el primer equip femení de la història en aconseguir-lo. La Fundació Rafa Nadal i l'ex-laurana Leo Messi també figuren entre els nominats.
I estarem pendents perquè just a aquesta hora es presenta Ricky Rubio com a nou jugador del Barça de bàsquet.
Després de debutar en les dues derrotes de la selecció espanyola masculina als partits de classificació per l'Eurobàsquet, el base del Masnou torna al bàsquet de clubs. Ho fa amb la presentació que ara mateix se celebra a l'Auditori 1899.
I el titular cultural d'avui és per la nova cançó que les tarragonines Robastes han fet amb Antònia Font.
En calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així d'efímera, efímera.
És l'últim avançament del nou disc. Aquest dijous publica la banda de Tarragona Robastes. Amb aquest nou treball celebren una dècada damunt dels escenaris. D'aquí uns minuts us ampliem tot plegat abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Si venen pluges o no, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els núvols augmentaran amb el pas de les hores i aquesta tarda esperem ruixats a les comarques de Girona i també comarques del nord de Barcelona. Del Barcelonès cap al nord tindrem precipitacions, algunes localment intenses. A més, nevarà al Pirineu per damunt dels 1.200 metres d'alçada. Nevades que al vessant nord poden ser de moderades a fortes. Fins i tot, en canvi, a les comarques del sud, el vent de mestral encara farà que hi hagi clarianes, tot i que els núvols també guanyaran terreny. Les temperatures avui una miqueta més altes que les d'ahir, però només ara al centre del dia. De cara a demà tindrem més núvols arreu de Catalunya. A la tarda les nevades es reactivaran a tota la serralada pirinenca i seran moderadament importants, sobretot cap al vessant nord del Pirineu, on es poden acumular quantitats de neu per damunt dels 2.000 metres de més de 30 centímetres. A la resta del Pirineu, sobretot el de Girona i també cap a les comarques de l'extrem nord de Barcelona, aquesta nevada no seria tan important. I també demà a la tarda esperem alguns ruixats cap a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. Les temperatures demà seran semblants a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'alcalde de Badalona posa en dubte l'informe del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona que ha avançat aquest matí a Ràdio Estel. Xavier García Albiol insisteix que ningú ha pogut entrar a l'edifici esfondrat al número 9 del carrer Canigó perquè el cas, ha dit, està en mans de la justícia.
Dubto que ningú pugui treure una conclusió d'aquell edifici perquè està en investigació judicial. O sigui, és que insisteixo. Aleshores, a mi em sembla una mica fins i tot atrevit fer una anàlisi de quina és la situació quan només han pogut entrar els bombers, Mossos d'Esquadra, el tècnic de l'Ajuntament, quan ha dit i acompanyat de la jutgessa. No ha pogut entrar ningú més.
Per això, Albiol dubta de les conclusions que us hem avançat aquest matí des d'aquesta mateixa emissora. Per tant, marxem en directe cap a Badalona. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde Xavier García Albiol posa en dubte, com deies, l'estudi elaborat pel Col·legi d'Arquitectes Tècnics que ha avançat aquesta casa. L'anàlisi deia que l'esfondrament del sostre del bloc de pisos del número 9 del carrer Canigó era indetectable i per això el bloc va passar a l'inspecció tècnica d'edificis sense problemes. Albiol ha recordat que ningú que no tingui autorització judicial ha pogut entrar als pisos. De fet, l'alcalde de Badalona no ha volgut avançar res sobre les inspeccions que està fent l'empresa contractada pel mateix consistori per revisar els edificis del voltant. Qui sí n'ha parlat és el tinent d'alcaldia de territori del seu propi govern, Daniel Gràcia, que aquest matí ha explicat a la caravana de Ràdio Estel que aviat revisaran altres cobertes.
Del dimecres, el dron de la Guàrdia Urbana va gravar totes les cobertes. Aquelles cobertes on l'empresa ha detectat que pogués veure una modificació o un sobrepès, són les que visitarem a partir de demà dimarts. És a dir, farem una inspecció en base a aquestes imatges que ha pres el dron i veurem si aquest sobrepès, tipus de sobrepès o modificacions, allà l'empresa especialista ha detectat aquest fet, pogués ser perillós.
Després de la trobada amb l'AMB i la consellera de Territori, Albiol sí que ha revelat que s'han inspeccionat 4 edificis més de la zona, 2 al carrer Canigó mateix i 2 de la mateixa promoció, però al carrer del costat, al carrer Ausiàs Marc. En cap dels 4 edificis s'ha hagut de desallotjar els veïns. La trobada amb Esther Capella i Antoni Beaumont no ha avançat gaires coses, només que aviat s'assignarà el conveni que la Generalitat n'assumirà la meitat del cost, però no se sap ni què cobrirà ni quants diners caldrà destinar-hi.
Gràcies, Pau. Des de Badalona és aquesta, com dèiem, la reacció de l'Ajuntament al primer anàlisi que ha fet el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, que us hem avançat des de Ràdio Estel, i que diu concretament que l'esfondrament d'aquest habitatge era indetectable. En concret, el tipus de caiguda del sostre esfondrat no mostra senyals de trencament i el tipus de material constructiu del sostre del tipus ceràmic era dèbil. Un material, per ser habitual en altres edificis de Catalunya, per això es va ordenar el desallotjament dels edificis adjacents per precaució. I també s'estén la sospita a milers d'edificis construïts els darrers 60 anys amb el mateix material ceràmic. El cas de Badalona podria ser, per tant, un precedent i podria comportar millor en les inspeccions tècniques.
El sostre de l'edifici esfondrat de Badalona fa 2 setmanes era ceràmic i no ciment aluminós. Així ho ha assegurat el cap de l'àrea tècnica del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jordi Marrot, arran d'una anàlisi visual que ha fet de les imatges del succés. En declaracions a Ràdio Estel, Marrot ha explicat que és un material dèbil, tot i que no ha de ser un problema com per col·lapsar. I a falta de conèixer les causes oficials d'aquest esfondrament, el cap de l'àrea tècnica del col·legi ha assegurat que la forma com va caure aquest sostre era molt probable que fos indetectable.
Nosaltres veiem que el sostre és ceràmic i que aquest tipus de sostre és un sostre que té una fragilitat per tenir un armat molt, molt escàs, molt petit, i que el tipus de trencament és un trencament per tallant. Aquestes són les coses que podem veure en les fotografies. I els trencaments per tallant sabem que no avisen. Per tant, que no hi ha signes que ens indiquen que hi ha un problema i que en el moment que trenquen, tiren cap a baix. Aleshores, la resta de sostres acaben trencant per l'impacte del sostre superior.
Marrot ha explicat que el sostre ceràmic és habitual i, de fet, força estès a Catalunya, tot i que es desconeixen quants edificis tenen aquest tipus de sostre. Això pot explicar quan s'hagin desallotjat per precaució almenys ja 4 edificis adjacents al bloc esfondrat del carrer Canigó de Badalona, que són també de la mateixa promoció. Sigui com sigui, Marrot ha insistit en la necessitat d'entrar a l'edifici per analitzar i també saber les causes d'aquest esfondrament. El cap de l'àrea tècnica del col·legi creu que si l'origen ho determina, es millorarà la manera d'inspeccionar els edificis.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més qüestions d'aquest dilluns. Milers de congressistes d'arreu del món han arribat avui a Barcelona per participar fins dijous en la 18a edició del Mobile, el congrés de tecnologia mòbil més gran del món, que ha obert avui les portes a la Fira de Barcelona. La irrupció de la intel·ligència artificial amb aplicacions tangibles als mòbils i també els primers vídeos fets amb aquesta tecnologia, el futur del 5G o la nova xarxa futura 6G, marcaran els debats d'aquesta edició del Mobile. L'Olma Giró s'ha passejat pel pavelló 6 de la Fira de Barcelona i aquesta és la crònica del que s'hi ha trobat. Olma, bona tarda.
Bona tarda. En aquest pavelló hi ha el que es coneix com a Journey to the Future, un viatge al futur que recull tot el que ha de venir o que podria arribar a ser realitat algun dia. Entre altres novetats, la que està tenint més expectació és la presentació del prototip del primer cotxe volador elèctric dissenyat per l'empresa nord-americana Aleph Aeronautics. Pel que hem pogut saber, costarà uns 300.000 euros i es preveu que a principis del 2025 ja estigui disponible. De moment ja hi ha una llista d'espera per a comprar aquest cotxe de 400 persones. El cotxe volador es condueix com un vehicle normal i pot circular tant per terra com per aire. Hi poden viatjar 2 persones i no pot passar dels 56 km per hora. Des de Ràdio Estel hem pogut parlar amb Anna Gogoleva, consultant de Aleph Aeronautics.
Ahora este coche es para 2 personas, pero en un futuro tenemos otro coche previsto que será para 3 o 4 personas. Si todo irá bien, está previsto para finales de 2025-2026.
Més enllà del prototip del primer cotxe volador elèctric que ara comentàvem, una altra de les presentacions que està generant més expectació en aquest pavelló és el vaixell d'última generació propulsat per hidrogen que farà servir l'equip de Nova Zelanda de la Copa Amèrica de Vela. Però això sí, sense cap mena de dubte, la gran protagonista del Mobile és la intel·ligència artificial. Si l'any passat podríem dir que va ser el Mobile del metavers, aquest any és el Mobile de la intel·ligència artificial generativa, la que pot crear contingut, ja siguin imatges, textos o àudios. Aquest any els organitzadors esperen arribar als 100.000 visitants, una xifra que s'apropa al rècord de 109.000 visitants que hi va haver l'any 2019. En total es calcula que aquesta fira deixarà un impacte econòmic de 460 milions d'euros.
Gràcies, Olma. Tot això encara en aquest Mobile, el 43% de les inversions estrangeres que han aterrat a Catalunya en els darrers 5 anys són de l'àmbit de l'economia digital, segons ha explicat avui el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en la inauguració de l'estand que té la Generalitat en aquesta fira. Això és el que passa, però, dins d'aquest matí, a l'interior d'aquest Mobile, que té 2 cares. L'ara l'hem trobat a fora, l'altra cara, a les portes del recinte, on un grup d'activistes ha denunciat els efectes socials que comporta la indústria tecnològica. En una performance, davant l'atenta mirada dels congressistes que arribaven al Mobile, han criticat l'extracció i explotació de recursos minerals per a la fabricació dels dispositius electrònics.
Sí, els activistes han simulat el menjador d'un domicili familiar on 3 persones estaven utilitzant aparells electrònics com un telèfon mòbil, una televisió o un portàtil. I de fons hi havia 7 miners simulant l'extracció de minerals i que han anat apropant-se a la família fins al punt que han acabat tots morts a terra a causa de l'impacte del procés d'extracció. Clàudia Bosch, una de les participants en aquesta protesta, n'explica els motius.
La mineria verda no existeix, és una cosa que ens intenten vendre, però no és així, i hauríem de ser molt més estratègics i prioritzar quins sectors realment necessiten aquests minerals i fomentar més la reutilització i el reciclatge, perquè avui en dia encara estem desperdiciant tones i tones i tones de residus electrònics.
I d'altra banda, també han denunciat que la Llei Europea de Matèries Primeres Fonamentals busca garantir la provisió d'aquests recursos a la Unió Europea, però diuen que no va acompanyada de mesures per garantir el respecte als drets mediambientals.
Mobile, a banda, obrim informació política a Madrid, on el PSOE té clar que no vol deixar passar ni una en termes de corrupció i ensenya la porta a l'exministre José Luis Ábalos pel cas de la compra de mascaretes, que es coneix com a cas Coldo. Aquest matí, l'executiva del socialista, reunida a Madrid, li ha demanat en bloc que lliuri la seva acta de diputat.
El Partit Socialista també ha anunciat que registrarà al Congrés dels Diputats la petició de creació d'una comissió d'investigació sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia del coronavirus i pretén que el primer cas esclarís sigui el de cobrament de comissions. La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha afirmat que el seu partit està a disposició dels jutges i actuarà amb transparència absoluta.
La Comisión Ejecutiva Federal ha decidido solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni imputado. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas.
L'executiva del PSOE comunicarà avui mateix la decisió a Ábalos i l'exministre disposarà de 24 hores per donar una resposta.
A tot plegat, el Partit Popular hi sucapà en aquesta investigació judicial que es coneix, com dèiem, com a cas Coldo. Una de les veus més dures del partit, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat atenció al president Pedro Sánchez de voler manipular el poder judicial a favor seu.
Y ahora entiendo por qué también el interés de Sánchez por controlar los órganos judiciales quizás tenga que ver con esto, y es lo que estamos viendo, que las fiscalías no puedan decir nada que no convenga al gobierno y luego la persecución directa a la separación de poderes y al poder judicial en concreto.
Per cert, que canviant de qüestió, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, ha criticat durament avui la futura llei d'amnistia en considerar que no aporta, dit, pacificació, sinó que serà un motiu més de discòrdia. Ho ha dit ara fa uns minuts en el seu discurs de l'acte de promesa dels càrrecs dels nous jutges catalans. I també en política, ara ja sí, a Catalunya també, el PSC dona per fet que el govern no posarà obstacles pel Hard Rock i per això veu possible acabar tancant un acord per als pressupostos del 2024. De fet, assegura que les negociacions estan avançades i que ara mateix no hi ha cap gran escull per tancar un pacte. Marxem cap a la seu dels socialistes i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. El PSC es dona per satisfet amb la intervenció de dimecres del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la sessió de control del Parlament, on va mostrar-se favorable al Hard Rock. Així, el partit dona per fet que el govern permetrà la tramitació del macroprojecte i dona per complert l'acord que va tancar-se l'any passat, que donava llum verda al complex de Vilaseca i Salou. La portaveu socialista, Elia Tortorero, diu que s'ha superat el principal escull que encallava la negociació i veu factible que aviat es tanqui un acord.
El PSC dona per complertes les condicions que vam acordar amb el pressupost del 2023. Per una banda, amb l'anunci de seguir amb la B40 i el posicionament del senyor Aragonès aquesta setmana al Parlament a favor del Consorci Recreatiu de Vilaseca i Salou. Ja podem parlar, doncs, de negociacions avançades pel pressupost del 2024.
Mentrestant, des dels comuns continuen situant el Hard Rock com una línia vermella per donar suport als pressupostos, de manera que es complica que Aragonès pugui repetir l'acord a tres bandes que va tancar l'any passat.
Gràcies, Judit. I a València, la policia científica treballa amb la hipòtesi d'un curtcircuit com a causa de l'incendi de l'edifici del barri del Campanar d'aquesta última setmana. Un foc que va causar, recordem, la mort de 10 persones i un 15 més van resultar ferides.
Els investigadors apunten a un error elèctric en un pis de la 8a planta. En el moment dels fets, el propietari de l'habitatge no es trobava dins del domicili, per tant, no hi hauria testimonis. Aquesta mateixa setmana, els veïns afectats seran reallotjats a un edifici temporal que ha habilitat l'Ajuntament de València. Es tracta d'un bloc de 130 pisos situat a 2 quilòmetres d'aquest edifici incendiat. El govern prioritzarà l'entrada de les persones vulnerables i de les famílies amb fills a càrrec.
Davant d'aquest cas, el Partit Municipal Tries per Barcelona ha demanat al govern de Jaume Collboni que elabori un informe sobre l'ús del poliuretà en edificis de la capital catalana construïts abans de l'actual norma d'edificació.
El regidor Jordi Martí Damià Calvet ha enregistrat un prec a l'Ajuntament en què demanen també quines mesures tècniques i de prevenció es prendran als edificis revestits amb un sistema constructiu que inclou plaques de poliuretà semblants o iguals a les que es van cremar a València.
Paral·lelament, aquesta serà una setmana amb noves protestes dels pagesos, però no estaran sols, ja que avui se'ls hi han afegit els pescadors de Tarragona, Torredembarra, Cambrils i les Cases d'Alcanar, que fan vaga en protesta, diuen, per les dificultats que tenen per tirar endavant la seva activitat.
Una seixantena de pescadors, alguns també vinguts de la Ràpita i l'Ametlla de Mar, s'han concentrat davant la confraria tarragonina per protestar per l'excés de burocràcia, distorsions a les normatives i les polítiques de la Unió Europea i del govern espanyol. I és que una de les reivindicacions, compartida també amb els pagesos, és que s'exigeixin els mateixos controls de qualitat als productes importats de fora de la Unió que els d'aquí. Escoltem el pescador Esteve Ortiz, president de la confraria de pescadors de Tarragona.
Quan aquí a les cofradies s'etiqueta i tot està presentat, quan surt fora de les cofradies i va als mercats, ningú controla tots aquests etiquetatges. No sabem el peix si el barregen, si el peix és d'aquí o d'allà.
Mentrestant, fora de Catalunya, avui els agricultors i ramaders han tornat al centre de Madrid, convocats pel sindicat Asaja, un sindicat que no descarta una vaga general si el sector no obté respostes clares a les seves demandes. Així ho ha explicat el seu secretari d'organització, Juan José Álvarez, en una entrevista avui a Radio Estel.
Ya está bien de palabras, lo que queremos son medidas. No queremos llegar a eso, pero bueno, esperemos que no nos den motivos para llegar a esa situación.
I a Catalunya els pagesos, com deien, tornaran a mobilitzar-se demà amb la idea de col·lapsar una setmana més les principals carreteres del país. Hi ha organitzades tracturades en diversos punts, des de bon matí, punts com l'Alt Empordà, el Ripollès, a l'Alta Ribagorça, el Berguedà i a la Cerdanya.
A les 8 del matí s'ha programat una concentració a la P7 que ha de passar per Santa Llogaia d'Àlguema, Borrassà i Bàscara. A les 9 començarà també una marxa per la C16 des de Berga fins a Puigcerdà i Llívia, i a les 10 coincidirà la protesta a la C38 des de Molló fins al Coll d'Ares, a la frontera francesa, amb una des de Vilaller fins al túnel de Viella, en aquest cas per la Nacional 230. I paral·lelament s'han convocat reunions d'agricultors al Carràs, al Macelles, al Ferràs i Tàrrega també per aquest dimarts.
Malgrat que les protestes estan previstes, com deien, per demà, alguns pagesos ja s'han avançat avui i una quinzena de tractors tallen ara la C13 davant de la delegació del govern de l'Alt Pirineu i Aran a Tremp.
Els tractors s'hi han unit un centenar de pagesos vinguts de diferents comarques del Pirineu per reclamar mesures per l'agricultura i la ramaderia de l'Alt Pirineu. El manifest consensuat entre tots els representants del Pirineu l'han entregat al delegat del govern. Entre les 14 mesures que reclamen solucions reals pels danys i problemes sanitaris associats a la fauna salvatge o prioritat a l'ús de l'aigua són altres de les reclamacions dels pagesos.
Més coses. La Generalitat ha posat en marxa un portal d'internet que funciona com a buscador de centres assistencials per a gent gran. Compta amb una base de dades de 1.800 centres d'arreu del país amb informació detallada i fotografies dels espais i els serveis de cada equipament.
En concret, es poden buscar residències, centres de dia, habitatges tutelats i serveis d'atenció integral en l'àmbit rural per gent gran, tant de titularitat pública com d'iniciativa social o també privats. El nou cercador web es pot consultar a dretssocials.gencat.cat mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a internet i s'hi pot consultar informació com la titularitat del centre i l'entitat gestora, quantes places hi ha, quantes són públiques, el temps mitjà d'espera per accedir-hi, també quins serveis s'hi ofereixen, com són aquestes instal·lacions i les habitacions, contacte o horaris d'atenció.
També us expliquem avui que el 24% de la població catalana es troba en risc de pobresa o d'exclusió social. Ho diu l'enquesta de condicions de vida que s'ha publicat aquest dilluns. La xifra ha millorat amb els anys i, de fet, la dada d'avui és la més baixa des de la pandèmia. D'altra banda, sí que preocupa que les persones que asseguren que no poden mantenir la casa a una temperatura adequada s'ha duplicat en 3 anys i ja arriba al 20% de la població.
Aquesta taxa, que es coneix com a ROPE, s'ha reduït l'any passat perquè també ha caigut la taxa de risc de pobresa, que se situa en el 18%. Són gairebé 2 punts menys que l'any 2022. L'enquesta també revela que 3 de cada 10 catalans diuen que no tenen capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes de 800 euros, un percentatge que és semblant a la població que no es pot permetre una setmana a l'any de vacances.
A tot això s'ha obert avui la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer adreçada a joves menors de 35 anys i també a persones de més de 65. Els ajuts al pagament del lloguer estaran destinats a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió, però que necessiten d'un ajut per poder seguir residint en l'habitatge on viuen.
Els ajuts al lloguer de la Generalitat no són d'una quantitat fixa, sinó que s'ajusten a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes. Les persones de més de 65 anys la poden demanar, això a partir de demà i fins al 27 de març, mentre que els joves de fins a 35 anys no ho podran sol·licitar fins al pròxim 11 de març. En total, el govern destina 48 milions d'euros a aquests ajuts.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim informació esportiva a aquesta hora parlant del Girona, que tanca aquesta nit la jornada de Lliga contra el Rayo Vallecano amb el deure de guanyar per no perdre la segona posició en favor del Barça, Pol.
Sí, Xavi, perquè els de Mitchell són provisionalment tercers amb 56 punts després de la golejada del Barça contra el Getafe per 4-0, que en aquest moment els deixa segons amb 57 punts. No obstant això, el tècnic del Girona té clar que ara mateix l'objectiu principal de l'equip és entrar a la Champions.
Tenim el repte d'anar a Europa i d'anar a Champions. I hem de mirar aquest objectiu cara a cara, amb les dificultats que té, però penso que som capaços d'estar en la pelea.
Tot i això, creu que la victòria contra el Rayo és vital per recuperar les bones sensacions. L'entrenador no podrà comptar pel partit d'avui amb Blin, que no s'entrena amb el grup. En canvi, reapareixen David López i Couto.
Ha tot plegat un gol de Modric als últims 10 minuts, salva el Real Madrid.
Els d'Ancelotti patien pràcticament tot el maig, però un gol del croat al minut 81 servia els 3 punts a casa. Ancelotti aplaudia el seu golejador en roda de premsa.
Todo el mundo piensa que al final de su carrera, creo que lo que no piensa que es al final es él, porque él mostra... Como he dicho, de estar bien, de ser fresco, de tener piernas.
El Madrid segueix líder a 8 punts del Barça i provisionalment a 9 del Girona.
I precisament sobre aquest partit, l'exàrbitre Estrada Fernández obre la porta a la polèmica sobre la lesió que va patir l'àrbitre.
Sí, l'àrbitre principal, recordem-ho, Díaz de Mera, va haver de ser substituït pel quart àrbitre al col·legiat de Primera Federació, Fernández Buergo. Estrada creu que el club sevillà podria reclamar la repetició d'aquests minuts de joc amb el nou col·legiat ja al terreny de joc, ja que no tenia la certificació per xiular amb el sistema VAR. Ho explica Sport 3.
Des del moment que Díaz de Mera es lesiona i entra un àrbitre de primera rep al terreny de joc, jo crec que s'està cometent una il·legalitat que el Sevilla pot denunciar, perquè precisament l'àrbitre de primera rep no té cap tipus de certificat per xiular partits amb VAR.
Ara comença una batalla entre l'excol·legiat que defensa l'article 189 del reglament de la federació i els que defensen, en aquest cas, els àrbitres, que diuen que els àrbitres de primera reben formació VAR des de 2018.
I mentrestant ja coneixem els horaris de la jornada 30 d'aquest campionat de Lliga.
El Barça rep a Montjuïc a Les Palmes dissabte 30 de març a les 9 de la nit. El Girona juga l'endemà també a casa, diumenge 31 a un quart de 5 de la tarda contra el Betis en un dels partits de la jornada. Els verdiblancs són sisens amb 3 victòries i 2 empats en els últims 5 partits. El líder de la competició, el Real Madrid, rep al Bernabéu l'Atlètic Club de Bilbao en un partit complicat pels blancs. A segona divisió, l'Espanyol obre la jornada 33 al club al camp del Burgos. Divendres 29 de març a 8:45 del vespre, per la seva banda, l'Andorra juga a casa dissabte 30 contra el Mirandés a 4:45 de la tarda.
I ho dèiem al començar aquest informatiu, la selecció espanyola femenina de futbol, Aitana Bonmatí, també Salma Parayuelo, han estat nominades als Premis Laureus de l'Esport en les categories de millor equip de l'any, millor esportista mundial de l'any i revelació de l'any.
L'equip espanyol haurà de disputar-se el premi amb la selecció neozelandesa de rugby, el Manchester City de la Premier, l'equip Red Bull de Fórmula 1 i l'equip europeu de la Ryder Cup de vela. Seria la primera vegada que un equip femení s'endú el guardó. Pel que fa a les altres categories, Simone Biles parteix com a favorita a endur-se el Premi a Reaparició de l'any i Rafa Nadal també està nominat per la tasca de la seva fundació. Pel que fa a l'esportista masculí de l'any, Novak Djokovic, Leo Messi, Erling Haaland i Max Verstappen són els grans favorits. Els guanyadors es coneixeran el 22 de març d'abril a Madrid.
Triple representació dels Premis Laureus de l'Esport per la selecció espanyola femenina, dos dies justament de la final de la Nations League i el mateix dia en què Relevo publica la diferència de compensació que percebria en comparació amb la selecció espanyola masculina.
Si l'equip de Montse Tomé guanya dimecres la final, s'embutxacarà 160.000 euros, molt lluny dels 10 milions i mig que va guanyar la Federació Espanyola quan l'equip masculí es va proclamar campió l'any 2023. Una diferència econòmica que se suma a la mala gestió de la federació amb les entrades i la falta d'espònsors des de la UEFA. El combinat espanyol femení s'enfronta a França amb el bitllet dels Jocs Olímpics de París ja sota el braç.
A tot això, en bàsquet, avui s'ha presentat a Ricky Rubio com a nou jugador del Barça.
13 anys després, el base del Masnou torna al club blaugrana. Aquest matí ha signat el seu nou contracte i torna al bàsquet de clubs després de 12 anys a l'NBA per primera vegada des de fa 11 mesos que va penjar les botes. Rubio s'ha explicat, ho ha fet així.
Vaig desenvolupar un estrès crònic, que això va desenvolupar que el meu organisme es desregulés i necessitava un temps per regular-me, no? Podem parlar de salut mental, podem posar etiquetes, jo mai vaig tenir una etiqueta com a tal.
El jugador admès a la presentació que va desenvolupar un estrès crònic que pensava que s'havia acabat el bàsquet per sempre. També ha agraït al món del bàsquet la privacitat dels 11 mesos fora de les pistes recuperant la seva salut mental.
Estel migdia.
Avui comencem la informació cultural a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa, que acollirà aquest estiu la segona edició del Festival Harmonia, un certamen impulsat pels organitzadors del desaparegut Festival Clownia.
Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava fer.
Un festival que avui ha presentat cartell i actuaran, entre d'altres, Figaflowers, Stay Homes i Triquell, en una edició que aquest any tindrà dos dies de concerts.
També Ginestà, Lil Dami, Sara Roy o l'orquestra Diversiones. El públic que visiti l'Harmonia també podrà participar en tallers, jocs i podrà veure espectacles de circ i de clown. El certamen es farà els dies 28 i 29 de juliol i les entrades ja estan a la venda a través del web oficial del certamen. El festival Harmonia tindrà un format solidari i per això part dels beneficis d'aquestes entrades van destinats a ajudar persones vulnerables.
I avui dilluns d'estrenes musicals, la nova cançó que les catalanes Roba Estesa han fet juntament amb els Antònia Font. En calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així efímera. Es diu Amb Calma i és l'últim avançament del nou disc de Roba Estesa, que es publica aquest dijous.
El quart disc de Roba Estesa suposa la celebració dels 10 anys del grup sobre els escenaris. La cançó publicada avui parla de la crisi dels 30 anys i les contradiccions que aquesta etapa vital suposa. El nou disc que es presentarà en directe serà el 21 de maig a la Sala Apolo de Barcelona i el 12 d'abril al Festival Estrenes de Girona.
I des d'avui a totes les plataformes, també la nova cançó de Lil Dami. Una cançó pop, ja ho escoltaran, pinzellades de música urbana, que es diu Doctor Smith i que presentarà en directe el dia 2 de març a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Nosaltres, amb això acabem, tornarem demà al punt de les dues. Que vagi bé, bona tarda.